però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Les 12 del migdia, notícies. El ple municipal vota l'aprovació definitiva de la modificació del pla general per a facilitar l'establiment d'un nou equipament hoteler a tocar del rec del Molí. I aprova també la compra de la finca del carrer Garbí número 21 per a possibilitar l'ampliació de la caserna de Mossos d'Esquadra i policia local. La crònica del ple ocuparà la part central de l'informatiu d'aquest dimarts 30 de juliol. L'informatiu complet d'aquí a just una hora, al punt de la una. Un informatiu on comentarem també com l'àrea d'esports de l'Ajuntament treu el compromís del Girona Futbol Club perquè el seu primer equip faci entrenaments regulars a les instal·lacions del camp de futbol de la Muntanya del Pastor. Com parlarem també de la novetat d'aquest any al Campus Jove 2019, que ha estat la gala dels Premis Escolapi, una activitat on han participat tots els alumnes realitzant un curtmetratge en 24 hores. Tot per avui celebrar una gran gala amb premis, actuacions i parlaments. A l'agenda d'activitats d'aquesta setmana hi consten a l'audició de sardanes de cada dimecres d'estiu a la platja, un nou partit amistós de futbol d'aquells que fan estiu i que fan afició. L'Escala rep la Unió Esportiva Figueres aquest dimecres. Dijous, en Zumba Riells, discomòbil a la plaça de l'Univers i cantada de veneres a la platja, amb els grups Porbó, Barca de Mitjana i l'Espingari. Divendres, un pescador a la cuina al Maram i concert de Portal Blau, Orfeus 21 a la Mar d'en Manassa. Primer dels tres concerts a la Mar d'en Manassa. El segon serà dissabte amb la commemoració dels 50 anys del disc Dioptria de Pau Riba i ja tot una Big Band, el Big Band Project d'Anna Roig i Àlex Casanyes presentant l'espectacle La Tendresse. Aquests i altres apunts d'agenda els comentarem a la part final de l'informatiu, un informatiu que es completa, com sempre, amb el temps. La previsió d'àmbit meteorològic a càrrec de Sergi Corral, que ens explica com avui dimarts passem una jornada amb més núvols i amb entrada de tramuntana. Per demà el cel s'aclarirà i la tramuntana marxarà en horari de tarda. Aquesta l'actualitat, una actualitat que completarem just després de l'informatiu amb l'espai Talls de Ple. Aquell programa que posem en antena els dies immediatament posteriors a les sessions plenàries de l'Ajuntament. Avui escoltarem la sessió, segona sessió ordinària d'aquest mandat, la que va tenir lloc ahir al vespre. Una sessió amb pocs punts de contingut i una amuna durada que escassament durava la mitjoreta. Per tant, avui podrem escoltar-lo en la seva integritat. Continua ara el Mar i Muntanya. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. Més informació d'àmbit local al punt de la una.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i Muntanya en directe, 12 a 1 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant. Un mar de llibres amb l'Adriana.
Doncs sí, ens hi tornem a posar després d'aquests consells publicitaris i de fet tot el repàs a l'actualitat amb els companys de la xarxa de comunicació locals. Ens hi tornem a posar amb l'Adriana, amb els llibres, en aquest programa, el Mar i Muntanya, un programa que fem conjuntament, Ràdio L'Escala, Ràdio Salrà i la veu de Sant Joan amb Ràdio Vilafant, que som nosaltres, i també amb, doncs, amb Ràdio Llançà i Ràdio Montgrí, tot això amb el suport de la xarxa de comunicació local. Avui, Adriana, ens parlaràs d'aquest guerres, no? Bon dia.
Bon dia.
De guerres, eh? Déu-m'hi-do, eh? Un tema complicat, eh?
Un tema molt agradable per l'estiu.
Sí. Jo deia ara, abans de començar, ara no sé si agafarem en Víctor aquí a contrapeu, però deia que quina cançó hi podria anar bé, i jo deia Imagine, no?, que és una cançó que crida una mica a la pau, al pacifisme. No sé si estaries d'acord que hi aniria bé amb aquest tema.
Sí, potser sí que aniria bé, no? Va, no sé, avui venim més a tractar el que és la guerra, no? La resolució final.
Sí, però sí. Per posar-hi un punt més específic, no sé si ens pots posar Imagine, Víctor. Sí, és possible? No hi ha res impossible per en Víctor Grau. Una cançó que precisament, no?, és a contra de les guerres, no?, també en el moment en què es va fer aquesta cançó, doncs precisament per demanar que apareguessin moltes de les guerres que estaven en marxa. L'escoltem una miqueta i entrem en matèria. Adriana?
Perfecte.
Doncs amb aquest Imagine de John Lennon, doncs podem començar a parlar de guerres amb l'Adriana Sonet, amb aquest llibre que ens ha portat, que és La guerra, un llibre molt a la línia del que ens vas portar la setmana passada, eh?
La línia de la setmana passada i per aprendre.
Exacte, tenim també en Lluís Salabert des de Ràdio Salrà, que està aquí amb nosaltres. O sigui, Lluís, si vols preguntar qualsevol cosa, tu mateix, micròfons oberts i...
Bon dia, Adriana.
Bon dia.
Doncs, Adriana, explica'ns, d'on parteix aquest llibre? Explica'ns una mica el per què és interessant.
Val. A veure, he triat aquest llibre perquè partint del llibre de la setmana passada, que és el de, recordem, Política per a principiantes, comencem amb el tema de la guerra, que és un dels temes actuals.
La política hi té molt a veure, eh?
La política hi té molt a veure i té molta responsabilitat. Llavors, he volgut plantejar com una mica una guerra cinèfila.
Cinèfila?
Cinèfila.
Va, ens posem de cinema. Perquè el cinema realment ha retratat o ha explicat en moltes de les seves pel·lícules els diferents conflictes que hi ha hagut. Hi ha moltes pel·lícules bèl·liques.
Llavors, comencem a fondo amb el llibre. A veure, Mercè, Josep, què pot provocar una guerra?
Interessos econòmics?
Sí, interessos econòmics, sobretot, i... Sí, no?
Bueno, en punts de vista diferents, la religió,
també.
Potser.
A veure, tenim...
Ens has pillat en fred, eh?
Els recursos, no?
A veure, us porto quatre possibilitats, val? M'heu de dir si és un fet just pel fet que pugui provocar una guerra o no. A veure, vull més diners pel meu país o més terres?
Jo crec que no justifica una guerra, això.
És que
Mercè?
Crec que no hi ha...
Res justifica una guerra.
Però...
No sé si Lluís hi està d'acord.
Res justifica una guerra.
Però dins d'aquesta no justificació...
O sigui, dins d'una no justificació vols que t'ho justifiquem, no? O sigui,
total.
Que ordenem de més a menys, per exemple.
Va, bueno.
Doncs som-hi. Ho intentarem.
Llavors, digue'ns les altres publicitats.
El meu país ha envaït el meu i em vull defendre. Dins de la... No...
Bueno, és com a autoprotecció, no?
Potser aquesta estaria per sobre de l'interès econòmic,
sí.
No?
Cling, cling, correcte.
Absolutament
d'acord. Bien. Va, Lluís està d'acord.
Un punt.
Val. Llavors, vull que el meu país veí està acumulant massa poder, massa diners, massa terres. És justificat?
No. O sigui, guanyar...
Per contrarrestar, no?
Sí.
Una mica com la Guerra Freda, no? Que cada cop...
Exacte.
Si els russos envien l'home a la Lluna, doncs jo enviaré...
Tres.
Jo crec que no està justificat. No sé, Lluís, tu què opines?
Tampoc està justificat.
No. Diu en Lluís.
Clinc, clinc, clinc.
Bé, l'hem encertat.
Anem guanyant punts, eh?
Llavors, l'última opció que tenim és... Vull defendre... Els drets humans d'un altre país? Un altre país com Txetxènia amb els LGTB o possibilitats? I jo, amb la possibilitat que tinc econòmica o social dins del meu país, defenso els drets humans d'un altre.
Què diries, Lluís?
Sí.
Sí, estaria justificat?
Sí.
Sí, no? Potser sí seria...
Sí, interrogant.
Interrogant? Perquè, clar,
aquí...
et fiques en un jardí d'un tercer.
Exacte.
Que tu no, i tu potser no coneixes molt a fons la situació d'aquell país concret.
Llavors, aquí en el llibre ens expliquen...
Espera, en Lluís no sé què ens diu. Digues, Lluís.
Depèn de la teva visió, com veus, no? Si el món és casa teva o només casa teva és el teu país, no? M'entens? O sigui...
Sí.
Però, bueno, seguim.
Llavors, aquí el llibre ens diu que la qüestió no la veuen tan clara... I uns pensen que una guerra mai està justificada. Però d'altres pensen que el nostre deure és defensar els altres països. Per tant, això és aquí cadascun. Però també és veritat que els països més grans, més poderosos, com podria ser els Estats Units, se'n poden aprofitar els països més dèbils agafant-se aquesta possibilitat.
Home, la guerra d'Iraq, per exemple...
Exacte.
Sí, anem a defensar els drets humans d'aquella gent que estan visquent en una dictadura... Però per sota hi havia un interès econòmic, no? I potser el que dèiem, no? Que potser tu dius que aniràs a defensar els drets humans d'un tercer, però tu no saps aquest tercer com veu el món, no?
Llavors, també és possible que la raó per la qual un país afirmi en haver anat a la guerra, com podria ser aquí la que veuen com a correcta, que és la defensa pròpia, no sigui l'autèntica raó del conflicte.
El que deia jo abans, no?
Sí.
Raons ocultes.
Exacte. Llavors, comencem amb la nostra pel·lícula, que en Josep li posarà el nom.
Jo li he de posar el nom?
Tu li posaràs el nom.
La nostra guerra.
Al principi li poso o al final? Què fem?
Va, al final.
Al final?
Et deixo el final.
Merci.
Va. Llavors, tenim els protagonistes, el Tom Hanks i la Meryl Streep de la nostra pel·li. I llavors, els protagonistes principals serien els exèrcits nacionals, les forces irregulars i la població civil. Llavors tenim els actors secundaris, però tan importants, com són les organitzacions internacionals, les ONGs, les forces estrangeres d'intervenció i l'opinió pública.
La premsa.
Llavors, ara entrem a la trama de la nostra pel·lícula. I és... La trama, bàsicament, d'una guerra és el poder.
Vale.
El poder és el que ens pot motivar un país, una persona, etcètera, de poder-se embarcar una cosa tan greu com és una guerra. I és simplement per una qüestió de visió en fora i de... El poder que jo
estem
vull tenir...
A la part del llibre que ho explica,
exacto. Per exemple, el guanyador d'una guerra decideix qui cobra els impostos, qui...
Bueno, i també decideix què se'n diu d'aquella guerra que hi ha hagut.
Exacte, llavors...
Com s'explica, diguéssim.
És una puntualització del llibre, clar, no? I es diu que la història l'escriuen els guanyadors.
Els guanyadors.
I és per això que en sabem tant de l'Imperi Romà i tampoc dels Gales o dels pobles ibèrics.
Clar.
Que per, en quin llibre, perquè els companys de les altres emissores, sí, i els oients ho sàpiguen, doncs parla del poder i hi ha també doncs, això que deia l'Adriana, no? Les altres civilitzacions que potser han quedat eclipsades, les perdedores, que no han estat...
Exacte.
A més, tot això està il·lustrat, deixeu-me que us expliqui, que està amb unes il·lustracions molt xules doncs, de soldats, no sé, veig un rei medieval o un soldat amb cota de malles, això també és interessant, no?, per poder explicar als infants.
Llavors... Ara tenim els productors de les nostres pel·lis, els que posen la pasta. Llavors, com a primera persona tenim els mercenaris. I són professionals que es llogaven per la guerra. Abans que existissin els exèrcits nacionals, era una figura molt habitual. Però ara ja no té tanta importància com abans. I diguem-ne que els mercenaris s'utilitzen més per fets puntuals, per assassinats, que no pas per guerres grans. Llavors, els segons que intervenen són els fabricants d'armament. I és que aquí a Espanya fabriquem armes.
Sí,
i tots
sí,
els governs dediquen una part
important,
molt important, molt. Per la tecnologia dels seus exèrcits.
Segurament, si mires el pressupost, i aquí et diria que és poc, i aquí et diria que és molt, no?
Sí.
Exacte.
Entraríem també en un debat.
En un debat. Llavors tenim els traficants d'armes, el mercat negre, bàsicament. I és que aquests tenen el poder de convertir armes legals en il·legals i vendre-les al mercat negre. I per últim, tenim els contratistes, que poden semblar els més inofensius, però tela. Perquè en una guerra, qui paga? Si un govern s'embarca perquè no té diners, qui paga les armes?
Els bancs.
Els bancs, els crèdits bancaris.
Que llavors ells es lucren.
Exacte,
també.
Exacte. El petroli pels tanques... etcètera, etcètera. Llavors, quan una guerra s'acaba, es necessiten empreses per reconstruir ponts,
clar,
edificis, ciutats senceres...
Sí, sí.
I és d'això que se'n nutreixen els contratistes. Llavors, ara entrem als efectes especials de la nostra pel·lícula. I és l'armament. Les armes convencionals i les armes lleugeres...
Llum i so.
Que són les que poden portar... Jo podria portar una pistola i matar algú, són els que provoquen un 90% dels morts a les guerres. I és que, en principi, semblen les que tots tenim més normalitzades i les que, inclús a països com els Estats Units, en teoria molt avançats, sempre han estat permeses les armes, no?
Sí, sí, és així.
Sí, sí, i a més hi ha el conflicte aquest, no?, de si s'ha de tenir armes no,
exacte,
si la població ha de tenir-ne. Un debat important i interessant aquest, eh?
Exacte. Llavors, per exemple, també una altra de les armes més mortals són les mini antipersones.
Les mines antipersones.
Les mines antipersones, exactes. Llavors, ara entrem a l'armament convencional pesat, el que costa diners, on ens hem de deixar la pasta per, si no, per guanyar una guerra, no? Mm. Tenim els tancs, els portaavions, els avions de combat, els canyons...
Això ja és a nivell
això...
més gran, eh?
Això ja és immens.
Això és una producció de Hollywood.
Si estem fent total una pel·lícula aquí molt xula,
Has vist? Amb un pressupost? Llavors, tenim l'armament no convencional. L'armament nuclear, que està basat en l'energia atòmica... i té un radi de destrucció capaç d'arrasar una ciutat sencera. A més, genera un núvol de contaminació que afecta molt el medi ambient i a la salut de les persones. Després tenim el químic, que són substàncies tòxiques que poden provocar danys molt greus a les persones, però afortunadament estan prohibides, en teoria, per la Convenció sobre les Armes Químiques de 1993. I, finalment, tenim el biològic.
Les armes
biològiques. Sí. I són armes que utilitzen bactèries, virus o toxines que provoquen enfermetats i fer malbé el nostre medi ambient.
Clar, aquestes tres fan més por que potser les ametralladores o les més petites que, o els tancs,
exacte,
fins i tot, perquè això pot afectar...
A més gent
a més
població, sí,
a més població, o
a
fora
més població,
del país que tu vols atacar, perquè no la pots controlar,
exacte,
aquesta arma.
No?
Més de cop, no?
Sí,
com
més
els
letal,
nazis
més, sí,
a la càmera de gas.
Exacte.
Si haguessin d'anar matant un per un amb una metralleta, potser encara hi seríem. Però les càmeres de gas, diguem-ne que ho van agilitzar tot, no?
Sí, sí.
Van dinant per feina i flis-flas, i se'ls van polir tots. Llavors... Que malament m'acaba de quedar això, no? Que...
Sí,
sí, sí.
Que gore!
No,
pas,
clar, però és que realment són
és
armes
així,
molt,
eh?
Molt potents.
Molt potents.
I que és, són la manera de serialitzar la mort de les persones, no?
Sí,
I,
sí. Són les que més pons ens poden causar de bones a primeres, però són les que menys s'utilitzen perquè són les que necessites. A part de molts més recursos, necessites gent que en sàpiga
especialistes
per poder utilitzar molt bé aquestes armes. Perquè si no et pots fer molt bé tu mateix i llavors no els interessa.
Clar, per això aquí veig també la perillositat, perquè et pot explotar les mans, com aquell qui diu, no?
Exacte. Llavors, com els atemptats del 17 d'agost, que els va explotar la bomba al Canà.
Exacte, sí, sí.
Exacte, clar, les guerres estan canviant, no? No sé si en quin llibre en parla una mica del futur o de les guerres actuals. Podríem dir que estem en una guerra de guerrilles, no? Amb el tema dels atemptats. No,
exacte,
sé tu com ho veus.
Seguim evolucionant amb la pel·lícula, que això...
Sí, som-hi.
Sí, sí. Exacte. Llavors tenim una part molt important que ens afecta a tots, tristament, i és que si els exèrcits dia d'avui no existissin, aniríem molt menys avançats tecnològicament, perquè la tecnologia punta es troba als exèrcits.
Sí.
I és que, per exemple, aquí ens posa un exemple d'un helicòpter amb una possibilitat d'anar a 300 km hora i 500 km d'autonomia, en el qual hi van la tripulació, porta una mena de cascos especials, amb el qual jo simplement, amb el meu cap i amb el meu cos, puc destruir una ciutat sencera.
Ostres, sí, fa una mica de vertigen.
Fa por.
No? I que parlaves de tecnologia, internet, per exemple.
Exacte, ara venim.
M'avanço.
Sí,
és que té unes ganes d'arribar al final de la pel·lícula. Ens faràs spoiler o no ens faràs spoiler
del
final?
Us faré spoiler.
Sí?
Sí, perquè
acaba.
No hem tingut la sort de produir-la encara, no hem trobat...
Estem fent spoilers justament perquè, per això, perquè a veure si ens la compra,
exacte,
algú, no?
A veure si Hollywood ve aquí a Ràdio Vilafant i ens compra.
Segur que ens està escoltant
pel·lícula.
Algú de Hollywood
total.
I ens la comprarà.
George
això, no tinguis dubte.
George Clooney vindrà aquí i ens la compra. Llavors, la publicitat. Com distribueixo jo la meva pel·lícula? A Hollywood, doncs, tenen molts diners, nosaltres no en tenim tants. Llavors, el més important en una guerra és que tu o el teu bando sempre sigui el bo i els altres siguin els dolents. I això és una base que han anat evolucionant les formes d'expandir-la i de que la gent se n'enteri, però la base és la mateixa de fa 50 anys.
Marketing.
Exacte. A la Segona Guerra Mundial els aliats tiraven fulletes pels helicòpters,
sí,
i volen dir exactament el mateix que ells volen dir a través de les ràdios, de les televisions,
sí, generen
les xarxes,
xarxes socials també, que juguen un
clar,
paper
les xarxes
fonamental.
Socials és un paper fonamental perquè
avui dia
nosaltres ens enterem bastant del que està passant a l'Estat Islàmic,
exacte,
gràcies a les seves xarxes socials,
uh-huh,
no?
Sí, sí, és així.
I actualment té un paper molt important les xarxes socials. I el que pots fer és... Tens més oportunitats encara de repartir fake news a punta,
sí,
pala.
Home, les fake news estan a l'ordre del dia.
Exacte,
avui en dia
pot arribar a tothom.
Sí, sí.
I això genera un estat d'opinió, que és el que deies,
exacte,
tu, no? De vendre doncs, aquesta guerra. Doncs,
de vendre una imatge
de
és que jo sóc el bo, m'han fet mal, etc etc. Llavors... Finalment tenim una de les... Actualment tenim tres tipus de guerra, així en actualitat, que tenim la guerra de tota la vida, diguem-ne, com podria ser el cas de Sirio, i ara, per exemple, ara parlem de la ciberguerra.
Interessant.
És molt heavy que jo, a partir d'un hacker, jo pugui entrar al meu país veí, jo me'n pugui anar a França, i a partir de la seva xarxa informàtica tanco tots els seus aeroports. O tenco totes les centrals nuclears. Clar, és molt heavy el dany. Potser no ens pot causar tant de dany a primera vista, però una ciberguerra pot ser molt forta.
A més amb les pèrdues econòmiques que hi pot
haver. Exacte.
I la tercera?
I la tercera, diguem-ne que seria això, els guerrillers, l'Estat Islàmic, atacs terroristes, etc. Que potser és una guerra un nivell més petit, però que té un impacte molt gran a la nostra societat, perquè no n'acabem de ser del tot conscients fins que ens passa a casa nostra.
I el llibre explica una mica també això que dèiem, l'espoiler al final, de com acaba la nostra pel·lícula.
Exacte.
Com acaba?
També ho explica el llibre.
L'espoiler. I és, tenim tres tipus de finals possibles, com a Joc de Trons o una sèrie d'aquestes que vam poder triar al final.
Sí.
Doncs el mateix.
Sí, d'aquells llibres de escolls la teva aventura.
Exacte.
Eh?
Tenim l'Alto al Fuego, sí. O coneguda com a Tregua, sí. I és que es suspenen les hostilitats durant un període de temps, però els exèrcits segueixen actuals, segueixen les seves posicions.
Què més tenim?
Tenim l'armistici, i és que s'acaben les hostilitats, però la guerra no del tot acabat, eh? És un...
Encara hi ha coses per tancar, diguéssim,
exacte.
No?
Llavors, finalment, tenim l'acord de pau. I és que s'acorden els termes per acabar definitivament amb el conflicte armat.
I de tot això en parla aquest llibre.
Exacte.
Si us sembla, diguem, l'editorial, per si...
I el nom del llibre i tot.
Perquè tothom el pugui...
Llavors, informació tècnica és que l'editorial és Colección Mi Mundo, que és La Guerra, escriptor d'Eduard Altarriba, i... Editorial Banc.
Doncs interessant per entendre i aprofunditzar en tot això que ens ha explicat avui la nostra dona de llibres, l'Adriana Sonet. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Gràcies, Adriana. Deies que es feia curt.
Moltes gràcies.
Avui se'ns ha fet curt, eh?
Jo vull saber el nom de la pel·li, abans que marxem a publicitat.
Ràpid, Josep.
La Guerra del Mar i Muntanya.
Fantàstic.
Que nosaltres som els salvadors, al final,
Va,
eh? Som
sí.
els que posem pau,
exacte.
Eh?
Nosaltres ho hem de deixar aquí, farem uns consells publicitaris i seguirem endavant amb el Mar i Muntanya. Encara no hem acabat, perquè jugarem d'aquí uns minuts, jugarem després dels consells publicitaris. Fins ara mateix.
Un mar de llibres amb l'Adriana. El millor del mar i la muntanya des de casa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca i ficar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sense cap fulla i el cap pelat, Juliver meu, com t'has quedat?
sense cap fulla, sense cap fulla, julivert meu, com t'has quedat, sense cap fulla i el cap pelat.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Posar el mar i muntanya, després d'aquests consells publicitaris. El que volem fer ara, que ens hem quedat amb el tema de la guerra, per anar cap als jocs de taula, posem una peça musical per trencar una mica, per posar-hi ritme, i de seguida anem amb en Sergi Toboso a jugar-nos l'estiu.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofrece nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien me atiende en mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
ser feliz, me toca ser feliz,
ahora soy feliz,
porque sé bien que es vivir,
ahora sí que sí.
Juga't l'estiu amb en Sergi Toboso.
Doncs sí, ja ho hem dit, ens jugarem l'estiu, ja tenim cartes, no són daus, són una espècie de pedretes, la caixa, que sempre ens porta en Sergi Toboso en aquest espai de jocs, i tenim a l'altra banda de les zones radiofòniques en Guillem Planagumà des de la veu de Sant Joan. Fem unes partides amb tu, Guillem.
I tant, i re, un plaer, com sempre, Sergi, saludar-te, frisant pel que ens portes avui. Ves coses religioses?
Sí, va de catedrals, això sembla, Sergi. Bon dia, benvingut.
Benvinguts, què tal?
Va de catedrals, això?
Va de catedrals, sí. Mira, el joc es diu Sagrada, i òbviament ens inspira amb la Sagrada Família, perquè no hi ha res tan típic a l'estiu com veure japonesos amb càmeres de fotos fent cua per intentar entrar a la Sagrada Família. Vale? Jo en aquesta gent els diria dues coses. Una, la primera, que es vinguin cap aquí, cap a tot el territori que ens esteu fent conèixer del mar i muntanya, que gaudeixin i no s'estiguin allà fent cua i perdent el temps passant calor. I la segona és que provin a jugar al joc que portem avui, al Sagrada, per gaudir i construir els vitralls de la Sagrada Família.
Vale, clar. A més a més, la caixa, deixeu-me que faci una mica de descripció, de treball de descripció. Guillem, tu has vist un fragment, que t'he enviat una fotografia. És un vitrall molt gran, amb un rosetó, i al mig del rosetó, la part central, és la Sagrada Família, doncs, al voltant doncs, tot el vitrall a diferents colors, i a dalt de tot posa Sagrada, amb uns daus, també, en forma de vitrall, doncs, que indiquen això, no? Doncs, que és un joc. A més, em fa gràcia, també, que el nom de l'editorial també està aquí com en vitralls, aquí a la part.
Si no m'havia fixat.
Aquí
sí.
Al final, a més està guai perquè hi ha diferents colors, colors més càlids, colors més freds.
I si mous així una mica la caixa es veuen les impressions aquestes que són com metàl·liques o plastificades que,
sí?
Que fan una mica de brillos. Sí, la caixa està molt xula.
Té brilli, brilli. Ho hem d'explicar, això també.
El joc és de l'editorial de Vir, que, com esteu comentant, sempre cuida les seves edicions. Comentar que aquesta és la segona impressió del joc, la segona edició, perquè la primera va quedar esgotadíssima en qüestió de setmanes. I han trigat una miqueta, però han tornat a imprimir una segona edició. Així que els que l'estàveu buscant de forma desesperada o el que us agradi el que comentarem avui, no perdeu l'oportunitat perquè...
Que s'espavilin.
És difícil que els jocs es tornin a fer noves edicions. Vull dir, molt bons han de ser perquè es facin. El joc de 1 a 4 jugadors, de 30 a 45 minuts i a partir de 13 anys.
A partir de 13 anys.
A partir de 13, vale? I el joc, bàsicament, te l'explico molt ràpid. Cada jugador agafa una cartolineta d'aquestes que... com deies tu, imita el rosetó, vale? Ja veus que és gruixudeta, i és gruixudeta perquè tenim unes cartes que representaran els vitralls, amb uns numerets aquí sota que representa la dificultat, vale? Són més fàcils o més difícils aquests puntets aquí sota, i quin avantatge té jugar amb una fàcil i amb una difícil? Doncs si jo, en aquest cas, jugo amb una molt fàcil, vale? La col·loco aquí dintre per tenir una mena de...
Posem la carta dintre del rosetó,
Dintre del rosetó, per tenir la plantilla del que haig de jugar. I al ser molt fàcil, agafaré menys pedretes d'aquestes blanques. Són les ajudes.
Vale.
Agafaré, en aquest cas, tres ajudes. Un altre jugador que tingui una més difícil n'agafarà tantes com aquests punts blancs que s'indiquin.
Ara, els punts blancs indiquen les gemes les, aquestes que
deia jo. Les gemes que són ajudes. Ara explicarem per què. Llavors, cada jugador, a part del seu rosetó amb el seu vitrall, vale, agafarà una carta d'aquestes amb el dors del dau gris, que són els seus objectius privats... Vale, en tenim sis, tothom agafarà una
o sigui, de forma
random.
Som constructors.
Som constructors, correcte. Vale? Llavors, cada carta doncs, et dona punts per cada grau, per cada dau groc que juguis, o verds o blaus, vale? És a dir, són objectius secrets. Tu, si vas a daus vermells, has d'intentar posar aquí tots els vermells possibles.
Val.
I després s'agafaran tres cartes, vale, que són els objectius comuns. Vale, doncs els objectius comuns són, per exemple, doncs fileres de colors diferents.
Clar, o sigui, és un disseny que va amb el teu objectiu privat i amb el teu objectiu comú.
O grups de daus de 1 i 2, grups de daus de 4 i 5, de 3 i 4 o de 5 i 6.
Vale, vale? I això determinarà la forma del vitrall.
Això determinarà els punts finals. Vale? Llavors, què més s'ha de fer? Es destapen també tres eines. Vale?
Les herramientes de los artesanos. Per construir un vitrall necessites unes eines, vale? Està clar.
Llavors, aquestes eines són les que hem de pagar amb les monedetes aquestes que hem comprat abans.
Amb les
Llavors,
perletes.
Que tinc una cosa molt fàcil a construir, tindré menys monedetes, vale? Gemes d'aquestes,
perquè
necessitaré menys ajuda. Llavors, aquestes ajudes són, per exemple, canviar un número d'un dau per un altre, o substituir un color per un altre, o robar-li un dau a un altre jugador i quedar-me'l amb més del que he robat jo, etc. Vale? Llavors, tots són ajudes per col·locar en el meu vitrall els daus que el vitrall em diu que haig de col·locar. Perquè en aquest cas, els colors indiquen que aquí ha d'haver-hi un dau verd, el blanc indica que podem ficar el que vulguem, és a dir, cada color indica que aquí ha d'haver-hi un dau del seu color, o d'un número concret. Llavors, el joc té les seves dificultats, per això les ajudes, que són, si aquí fico un dau verd, aquí al costat no puc ficar un 3 de color verd.
Digues, Guillem, digues.
No, que ara m'estava preguntant i per què un dau, no?, a la fitxa, si només importa el color, però ara sí que també...
Els números també són importants.
Compte... Vale, exacte.
Si col·loco un dau verd o ja on toca un verd, vale, no puc ficar el 3, si esteu vindant el vídeo, no puc col·locar el 3 verd aquí, hauré de col·locar un 3 de qualsevol altre color.
Clar, perquè no estiguin verd i verd de costat.
Exacte. Vale. Vale, tampoc es poden ficar els mateixos números ni els mateixos color de forma ortogonal, vale? Però sí en, però sí en diagonal, vale. Té una sèrie,
o sigui,
de limitacions.
No tenim en compte, doncs, això, no? Que no podem ficar dos colors de costat ni en forma, no?
Exacte, vale? Llavors, hi ha una sèrie de limitacions i per això està precisament les ajudes, vale? Per intentar, ostres, aquest dau no el puc col·locar, doncs utilitzo una eina d'aquestes per canviar-li o tornar-lo a tirar, pagant les monedes, etc. Per d'això. Si on estan els daus? Doncs els daus...
Sí, els tens molt amagats, els daus.
En tenim 90 daus.
Com que 90 daus?
90, ni més ni menys, 90 daus. I, com no podia ser d'una altra forma...
Mare de Déu.
Són així translúcids.
Oh, que xulos, de diferents colors.
De diferents colors, exacte, per simular els vitralls. Vale? Llavors, el torn és bastant fàcil, vale? El primer jugador agafa, també en funció del número de jugadors, agafarem més daus o menys, el jugador inicial agafa els daus, els tira, ell comença col·locant, també la primera col·locació sempre ha d'estar en un lateral, això també té una sèrie de limitacions. El segon jugador roba, el tercer jugador roba, el quart jugador roba i col·loca. El quart jugador torna a jugar una segona vegada, tercer, segon i primer. Vale? És a dir, anem del primer al quart i del quart al primer. Vale? Llavors, quan tots els daus estan col·locats, ens sobrarà un que el fiquem en un comptador de rondes. Vale? Doncs aquest dau quedarà aquí com a indicador.
O sigui, aquí, així.
Exacte,
per
i jugarem la segona ronda. Vale? El primer jugador passa a ser el quart, el segon passaria a ser el primer i se'n tornem-hi amb tot això. Què passa? Per què hi ha daus aquí a les rondes? A part de marcar l'indicador del que ens queda, hi ha algunes cartes d'eines que ens permeten, en vez d'utilitzar aquest dau d'aquí, doncs em puc quedar el de
l'indicador.
El del comptador.
Clar, depenent del color que sigui,
exacte,
potser t'interessa agafar
més
el dau del comptador que no pas el que te toqui.
Exacte. I bàsicament és això. Llavors, quan arribem a la ronda número 10, vale, mirem les nostres cartes d'objectiu privat amb els objectius públics, vale, i també contem una mica el que hem fet amb el nostre vitrall, descomptant punts els que han quedat buides, etc, sumar punts i el que més punts tingui, doncs guanya i ja està. És bastant senzill.
Sembla complicat, però...
L'única complicació està en recordar-te constantment de que no puc ficar un color al costat ni per sobre... Bueno, aquestes limitacions.
Clar.
Però a part d'això, el joc és super, super senzill.
Deixeu-me que expliqui que mentre en Sergi anava parlant i anava escoltant, he agafat un dau i he comprovat que els daus es col·loquen a les fitxetes aquestes. Hem ficat la carta dintre de la cartolina que simula aquest vitrall gòtic, podríem dir, i té uns foradets, una mica que de relleu, i aquí queben a la perfecció, doncs, els daus, i clar, tu els has d'anar col·locant, no? Aquest que tinc a les mans és blau, doncs l'hauria de col·locar al forat del blau, no? Ho dic bé?
Si és un 4, sí, i si no en el 4. Sí, sí,
val.
Correcte.
Si no en el 4, amb el número que li pertoqués.
En el 4, en qualsevol color. Sí, sí.
Interessant.
Bàsicament és això, val? És un joc que has d'estar molt pendent, has d'estar molt pendent de les cartes públiques d'aquestes públiques i sobretot de les eines per intentar aconseguir-ho, perquè si hi ha alguna carta que et diu que has d'aconseguir fileres, columnes de diferents colors, has d'intentar fer això.
Clar, una de les públiques que tinc jo ara a la mà diu varietat de grups de uno de cada valor en qualsevol posició.
Exacte.
Clar, ha d'estar en qualsevol posició, però que tinguin diferents valors, no? Els daus, val, que no poden tenir, no poden estar de costat dos daus de dos, no? Encara que siguin del mateix diferent color, eh?
Sí, sí. Aquest, per exemple, cada parella de 5 i 6, independentment de que estigui junts o no, cada parella de 5 i 6 et dona dos punts addicionals. Per exemple, si tens 3 sisos i 2 sisos, doncs només tens 2 parelles, et sobra un 6. Doncs no, te'n portaries 4 punts addicionals.
I cada jugador té una cartolina d'aquestes, eh?
Correcte, té un vitrall diferent.
Vale, diferents colors. Mira, aquest que teníem de mostra és així més verd, sí, l'altre més vermell, més lila, vale. més blau.
Sí. Vale? Aquestes cartes n'hi ha moltes, vull dir, no les diré totes, però vull dir, estan per davant i per darrere, vull per donar 50.000 jocs.
I pots construir un vitrall de diferents colors.
Tot el dia construïm vitralls.
Ostres, sí, interessant, sí, sí. Això.
I les eines també tenim més cartes. Bueno, això per intentar que totes les partides no siguin iguals.
Clar, però això has dit a partir de 13 anys.
A partir de 13 anys.
Ja, perquè és més complicat,
És més complicat, i jo 13, bueno, depèn com siguin. Vale? Si hi ha algun adult que el supervisa en plan, no, aquest dau no el pots ficar aquí, o vés en compte, i li vas recordant constantment aquestes limitacions, doncs suposo que sí que es pot jugar. Clar,
ara t'ho anava a dir, aquí hi ha molta estratègia.
Moltíssima. És bàsicament, el joc és això, és d'estratègia. Vull dir, sí, hem de construir un vitrall, hem de col·locar daus, vull dir, però a més de ninotets militars, que ara per raó de les guerres, però al final és estratègia. És a dir, quin dau m'interessa, o quin dau m'interessa quedar-me, encara que no el necessiti 100%, perquè tu, Mercè, per exemple, no guanyis.
Clar, aquest és dels jocs que comentava en Guillem l'últim dia que vam parlar, que sí, Guillem, que destrossa amistats, no, podríem dir?
Sí, sí, de fet és curiosa, perquè quan la primera impressió que he tingut del joc era molt de bé, no és que poca competició, però sí molt de bé, hem de fer el vitrall i prou, però és que al final és això d'estratègia i no és fàcil, eh? Pot ser un joc de vitralls, però és un joc exacte, que podria ser estratègia perfectament com qualsevol altre.
Exacte, si l'objectiu comú de tothom és aconseguir 5 i 6, si els agafo jo primer, abans que tu no t'emportaràs punts per això.
Clar, per agafar els daus, digues, Guillem, digues.
Sí, i de fet, Sergi, una dada que potser ni tu sabràs, o potser si ara estava veient, estava fent una recerca a Google, evidentment la productora d'aquest joc de taula, el Sagrada, és de Viriberia, que són catalans, tenen la seva
a Barcelona.
I no sé si sabies que són els mateixos que fan el mític joc Catan.
Bueno, el Carcassonne, també un altre mític.
Exacte, i els dos, no sé si heu jugat, però un joc que potser, bé, jo no entenc molt de jocs, però potser dels més, ara en fa un moment deies que no se'n solen fer dues edicions, d'aquests potser se'n porten desenes, no?, perquè és mític i
del Carcassonne, i vell, també. Del Catan i el Carcassonne porten 50.000 edicions, i a part que el Carcassonne, per exemple, té expansions.
Val.
Que augmenta la dificultat, li fica més xitxa, més gràcia al joc, que ara fiquem una princesa, ara fiquem un dau, ara fiquem un catedrals importants, ara fiquem conreus, ara
clar,
fiquem
no sé què. Clar, i això fa que el joc estigui viu, no?
Sigui viu, constantment. Sí. Del Catan, ara recentment, van treure una versió de Star Trek, és a dir, en vez de fer caminets...
És que és molt trequi.
En vez de fer caminets normals i corrents, vale, doncs ho fem amb naus especials, i ara fa poc n'han tret una de Juego de Tronos. Catan, Juego de Tronos.
És que...
Sí, això t'anava a dir, aquí a la seva web, a part de totes les edicions en diferents idiomes, hi ha edició Viaje, edició Navegantes, edició Caballeros, i a part d'això, doncs això, de Star Trek, el de Joc de Trons... el de Los Colonos de no sé què, el
del Catan, estàs parlant del Catan.
I versions per nens, versions júnior també d'aquests respectius jocs, eh?
Clar, el Sagrada potser cal que es posi aquí, que la gent li agafi afició, no? Uh-huh. I potser també acaba passant com això que comentàveu del Catan. Què anava a preguntar jo? Quan inicies la partida, els daus tu agafes els que vols? O com,
sí, és el que dic,
funciona?
El manual ja ho diu, en funció del número de jugadors, són dos daus per jugador, si som dos jugadors, doncs agafem quatre daus,
com si fossin cartes, no? Els repartim.
Exacte, traguem 5 daus, els tirem, i això és amb el que hem de jugar. Qui comença jo? Doncs agafo el primer, després vas tu un altre cop, i després vaig jo. Llavors, hem jugat 4 daus, el que sobra, el comptador.
Val, ara ja ho entenc. Ostres, interessant això, que a més que el que és curiós és això, no?, que hi hagi tants daus, has dit 90 i pico.
90 justos.
90, quasi 100 daus.
Quasi 100, exacte.
Quasi 100 daus de diferents colors, no? Jo crec que és una mica l'atractiu, no?, el fet de jugar amb daus i no, que no siguin només per tirar-los, no?, fan una altra funció aquí.
Ho has dit tu, l'edició està molt maca, la capsa ja és molt maca, però els daus translúcids, el vitrall, les cartes, vull dir, és un joc que, fa gust a la vista.
Molt visual. Sí, en canvi, si ets daltònic, ho tens difícil, aquest
Ostres,
joc?
No ho sé, sí, quins colors són els que afecten els daltònics. Però, en qualsevol cas, l'altre dia parlàvem precisament d'això, de que hi ha cartes que no només t'has de fixar en el dibuix, sinó que cada carta o cada dibuix tenia també una forma, i pels daltònics això podia ser un avantatge, no?, que podien jugar. Ara mateix no sé quin color són amb els que hi haurien conflictes, però, sí, hauríem de mirar-ho, si poden jugar o no.
Ho investigarem, Guillem, deixem que li preguntin a en Sergi què tal va anar la jornada de dissabte, perquè aquí a Vilafant es va viure una jornada intensa de jocs de taula, no?
Va anar perfecte, vale? Que plogués, ens va anar
Guillem,
perfecte.
Guillem, no vas baixar a jugar.
No us vaig veure, eh?
No.
Mira, la Mercè...
Em vaig rajar, perquè vaig veure que m'emportaria aquí una pallissa i vaig dir, mira...
Et va fer por perdre, Guillem?
Mira, al matí sí que al matí vam tenir les cinc partides de rol planificades, van estar plenes quasi de seguida, es va acostar de forma molt humil gent a jugar a jocs de taula, vale? Famílies, per exemple, la vostra companya, la Mercè Munt, va venir amb el seu fill i un amic a jugar, vam estar jugant precisament a dos jocs, però al llarg del dia sí que es va anar augmentant el número d'assistents, i el sumum va ser a la tarda, que vam tenir que ficar més taules damunt de l'escenari, inclús taules al carrer, perquè ja no hi cabíem.
Això aquí, sí, les Mèlies, a Vilafant, sí, és que realment hi ha moltes ganes, no?, de jugar a jocs de taula, i més una tarda plujosa com la que va fer... Segur que Sant Joan les Abadesses també va ploure dissabte, no? Guillem?
Perdoneu, perdoneu.
Va ploure també dissabte a Sant Joan les Abadeses.
Oh, i tant, si va ploure, i no pas poc. D'aquella manera agressiva, sí.
Clar,
sí,
és,
sí.
És el que ve més de gust, no?, posar-se a, sí, sí, a jocs de taula.
A la Mercè li va condir la visita, perquè va participar en un torneig que fèiem de jocs de taula i li ha tocat un, que ara li ha portat.
A la nostra companya, jo no,
No, no, l'altra Mercè, l'altra Mercè.
Repetireu alguna d'aquestes sessions? Teniu previst?
Aquestes jornades, en principi...
Per això hivern, poder?
Aquestes jornades, en principi, les fem així, en plan, a lo gran per l'estiu, però, bueno, tu ja saps, Mercè, que sempre estem liant la cosa, vull dir que si no és una cosa, si no és per un motiu és per un altre. Segurament el proper serà les Figueres Galàctiques, les jornades, que ja és la cinquena edició, i també tindrem jocs de taula i jocs de rol cap a novembre, i no sé, vull dir, sí, nosaltres ja pues, estem aquí disponibles per tot. Peticions, també,
Així, doncs, per calendaritzar-ho, perquè així són els companys del Mar i Muntanya, així, Guillem, tens temps de baixar de Sant Joan les Abadeses.
D'assejar, també, no?
Exacte.
D'assejar una mica.
No sé, però amb quin t'atreviries? T'atreviries aquí amb el Sagrada a provar-ho, o què? Com ho veus, això, Guillem?
Home, mira, aquest mà m'ha cridat molt l'atenció, eh? La veritat és que tots els que ens portes tenen alguna cosa curiosa, i el de l'últim dia també em va agradar molt, La veritat, com es deia el de la setmana passada?
Lubongo.
Aquest.
Ho he dit bé.
Aquest em va agradar moltíssim.
Sí, sí.
Sí, sí, aquest em va agradar perquè el vaig trobar, bé, que també de pensar, no?, però al final també de molta acció i
el Dixit va portar, sí, també l'altra vegada.
El Dixit també un mític.
Home, el Dixit està molt bé perquè pots jugar-hi...
Sí, i la versió Odyssey, que podem arribar fins a 12 jugadors, està molt bé. No sabia si portar avui el Sagrada o el Magic Maze. Però mira, el Magic Maze el portaré la setmana que ve.
Va, doncs mira, que bé, acabem la secció, sabent, ja que ens portaràs la setmana que ve.
Avancem una miqueta, és un joc col·laboratiu, tots moguem tots els personatges.
Que bé, així no destrossem les nostres amistats.
I ideal per jugar amb la Mercè, tots hem de jugar calladets. No podem dir res. Res, ni assenyalar.
Em moro, jo jugaré aquest
joc. Em creu dir-te perquè amb la Mercè serà complicat aquest joc.
Ja, per això dic, amb la Mercè és complicat.
Ho ha dit amb una ironia molt fina. Bueno, no passa res. No és gaire radiofònic, però l'explicarem la setmana que ve. Jo faré un esforç, faré un vot de silenci perquè puguem jugar aquest joc.
Ja veuràs que t'agradarà.
Perfecte, doncs gràcies, Sergi, per explicar-nos el Sagrada i com van anar aquestes jornades de dissabte. Ens retrobem dimarts que ve amb aquest que comentaves.
Magic Maze.
Ja aniré practicant, ja deixaré de xerrar tant. Si us sembla, ara en Víctor Grau que ens posi un tema musical abans d'acomiadar el programa, perquè ens queda res, els últims minuts de programa.
Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G. Hey. Anybody come and go up to you? You need a bag, gotta buy your mind. Okay.
Doncs acabem programa amb aquesta proposta tan canyera que ens ha fet en Víctor. Ideal, per arribar cap al punt de la una. Anem a acomiadar-nos, a saludar els nostres companys a les altres emissores. Juanjo López, de Ràdio L'Escala, gràcies per estar amb nosaltres avui. Demà ens escoltem de nou,
I tant, demà ens tornem a escoltar i molt bon programa avui, nois. Molt content. Que vagi bé, fins demà.
Doncs ens anem cap a Celrà, amb en Lluís Salabert, de Ràdio Celrà. Ens escoltem demà, Lluís. No sé si ens escoltem, doncs anem amb en Guillem Planagumà, de La Veu de Sant Joan. Guillem, ens escoltem demà, ja saps, practica amb els daus.
En Lluís ja és a la piscina. I sí, per aquí ja practica, demà més i millor.
No està a la piscina, està aquí. Lluís Salabert, de Ràdio Celrà. Ens escoltem demà, també amb tu.
Fins demà.
Doncs fins demà amb els nostres oients. Bé, nosaltres irem a practicar, amb els daus, el vot de silenci pel joc de la setmana que ve. Demà més contingut, demà tindrem esports, tindrem enquestes. Bé, un programa complet, com tots els que tenim aquí al Mar i Muntanya. Recordeu, que estem en un programa, com hem ara escoltat els nostres companys, que fem conjuntament Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Celrà, Ràdio Vilafant i també Ràdio Llançà i Ràdio Montgrí. Tot això amb la col·laboració dels nostres companys de la xarxa, que fan doncs, que puguem estar connectats a través de les zones radiofòniques. Demà, un dia més, us aproparem tot el que tenim del mar i muntanya. I també recordeu-vos, que demà tindrem sorteig d'entrades de l'Aqua Brava. Així doncs, que si voleu guanyar-les, no us perdeu el programa de demà. Us esperem. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Festival Portal Blau de l'Escala et proposa aquest estiu concerts amb grans noms de l'escena musical.
Paco Ibáñez, Pau Riba, Alfred Garcia, Anna Roig i Àlex Casanyes, Big Band Project, Marc o Clara Peia formen part de la programació del festival que té lloc de l'11 de juliol al 9 d'agost.
Compra ja la teva entrada a portalblau.cat.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Salaons Solers, des del 1888. 130 anys d'experiència mantenint el secret i la tradició d'una curada elaboració artesanal. Salaons Solers. Vine a assaborir les nostres anxoves a la platja, a la Casa de la Punxa i no oblidis passar pel museu que hem obert a la Closa del Llop 40. Consulta'n tots els detalls al nostre web anxoves.com. Salaons Solers. El gust per la feina ben feta patrocina la retransmissió de la cantada de veneres de l'Escala.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.